Dones al mar, una producció de Laura Quinto, amb la col·laboració del Museu Marítim de Barcelona i el Prat Ràdio.
Benvingudes a Dones al mar. Avui, des de la destil·leria de Calafell. De fet, des de la capella, on estem rodejades de petites rèpliques d'embarcacions de vela llatina i ens recorda a com es navegava fa milers d'anys. I és que davant de la cursa nàutica per anar cada vegada més ràpid i batre tots els rècords de velocitat fent barcos voladors, hi ha qui navega una mica contracorrent, recuperant embarcacions de vela llatina i navegant a poc, sentint el mar de prop. I tenim moltes ganes d'endinsar-nos en aquest món i fer-ho de la mà de la Thais Buforn. Bon dia.
Hola, bon dia. Ella és armadora d'un llaüt aparellat amb vela llatina, és navegant, fa regates de vela llatina a Sardenya i d'alguna manera ens acompanyarà, ens ha ajudat també a fer de periodista en aquesta descoberta. Primer de tot, Thais, on estem? Perquè em sembla un lloc molt especial.
Això és la seu de l'Associació de Vela Llatina de Calafell. Nosaltres li diem la destil·leria. És una antiga, curiosament, és una antiga destil·leria. Aquí es feien destil·lats, però es feien destil·lats per barrejar-los amb aigua, perquè els mariners, si portaven aigua, es podria, si estaven molts mesos fora. I el que feien és barrejar-lo amb alcohol, no? Llavors es preparaven els destil·lats i res, aquest mite o aquesta llegenda del mariner sempre bevent aiguardent, no? Doncs és cert, perquè ells bevien aigua, perquè havien de beure aigua, però estava una mica, diguéssim, alcoholitzat el tema. I llavors aquesta seu és la seu de l'associació i també és la seu de la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, que és la que engloba totes les associacions de navegació tradicional de vela llatina, que en són ara mateix una vintena. Jo formo part de la Junta, bueno, això és un altre tema. I després és un espai també molt, molt xulo, primer perquè estem en una capella, que és la capella votiva, ara mateix és on hi ha exvots, que després, si vols, ho comentem el que és, però també hi ha una part de taller molt important, és on es recuperen totes les embarcacions i ara mateix s'està fent un curs de restauració d'embarcacions amb alguns projectes molt interessants.
Que és un exvot, no ens deixis amb la intriga, perquè vull dir que hi ha molta gent que ho coneix, però potser algú no.
Un exvot és una ofrena que feien els pescadors i els mariners, normalment, i es penjaven, o es penjaven, ja fossin pintures, o ja fossin maquetes, com les que tenim aquí en aquesta capella, es penjaven de les capelles per agrair haver-se salvat en algun naufragi o en algun accident que hagin tingut o que haguessin tingut o fins i tot per demanar de no tenir-lo, aquest problema. I realment estan per tot el món, tot el Mediterrani. Jo he estat a Grècia, he estat a Itàlia i els he vist i són unes meravelles. N'hi ha alguns que són veritables obres d'art. Aquí de moment en tenim poquets, que són les maquetes de la Francisca, d'embarcacions que tenim a l'associació, la Palifusa, que ara en parlarem, i després també de la Barrala, no?, però l'anirem omplint a poc amb altres exvots.
I tu també tens una barca, dèiem, aparellada amb vela llatina, com és el Chapó?
El Chapó és una barca curiosa, perquè és una rèplica amb fibra de vidre, tot i que sembla de fusta. L'únic que té de fusta és la regala, la tapa de la regala, i el cap de mort, que és la part de la proa, que té 50 anys ja, i que el va fer Copino, els Astilleros Copino, que és de Menorca. I està basat en les línies d'un llagut menorquí de fusta i per això navega tan bé. És una barca lleugera, la tinc aparellada només amb la vela major, no tinc el floc de davant, però navega de conya, navega superbé perquè té les línies molt bones i a més és més lleugera que una barca de fusta i per tant va com una bala. I la veritat és que l'estic encara restaurant i jo crec que d'aquí un mes o així ja la tornaré a tenir a l'aigua i em fa molta il·lusió, la veritat, que aquest any és el seu 50è aniversari. Li farem una festa.
Com es celebra un 50è aniversari d'una embarcació?
No ho sé, perquè no ho he fet mai, però suposo que, no sé, ja estarà a l'aigua, no farem la varada, allò típic que es fa, no?, dels vaixells més grans, però no ho sé, potser li farem, no sé, una mica amb cava o li farem alguna cosa. Per batejar les barques, abans, antigament, abans he dit allò del cap de mort, que és la part de la proa que surt, no?, és com una mena de diguéssim, de pal de fusta, i que té com un detall en vermell, i això no sé si molta gent ho sap. Es diu cap de mort perquè abans els mariners, abans de sortir, els déus els hi feien una ofrena de mort. És a dir, agafaven una ovella o el que sigui, un animal, li tallaven el cap i el posaven a sobre del cap de mort. Per això es pinta de vermell, perquè simbolitza la sang. I això era per tenir bons vents, bona mar i que no tinguessin accidents. Abans no es feien exbots, es feien directament, mataven a l'animal, pobre. Llavors, totes les nostres barques i la majoria de barques de vela llatina tenen aquest cap de mort davant, a la proa, que és a la continuació de la roda de proa, i tenen aquest barretet de color normalment vermell per simbolitzar això. Jo també el tinc, de moment està de color fusta, però ja el pintarem.
El pintarem de vermell.
El pintarem de vermell, sí.
Dèiem que aquesta associació realment és una rara avis perquè hi ha moltíssimes dones que esteu sent protagonistes del dia a dia, és a dir, amb la canya, no només amb la navegació com a tripulanta, sinó portant la canya, fent el manteniment, agafant una mica les regnes també del dia a dia, de les activitats de l'entitat, de l'associació. I és per això que hem volgut endinsar-nos en una de les sortides a mar que feu les dones els dijous. I en aquest cas la Thais ens va fer de periodista. Has fet de periodista aquest cop.
Bueno, he intentat, Ho fas molt millor tu. Jo he fet el que he pogut.
No vaig poder venir i li vaig encarregar a la Thais, escolta, explica'm qui són aquestes dones. I si us sembla, ho sentim i ara continuem.
Hola, bon dia. Em dic Amèlia i sóc membre de l'associació des del 2012-2013, perquè jo em vaig jubilar el 2011. Llavors vaig començar a fer uns cursets de vela, perquè tota la meva vida havia volgut navegar, i al jubilar-me, les meves filles, el regal que em van fer va ser uns cursets. I bé, des de llavors que he anat navegant i aprenent, el que passa que ja tinc 75 anys, em costa, i m'he tret el pèr ara fa poc, perquè no podia, sempre tenia algun problema, i vaig dir, no, me l'he de treure abans de morir. I me'l vaig treure l'any passat. Però bé, més o menys navego igual que abans de tenir-lo.
La Marina ara mateix està portant el timó, i l'està portant molt bé. Tenim un garbinet lleugeret, però bueno, anem navegant mentre ella porta el timó, ella parla.
Hola, soy Marina, 67 años, llevo en España, bueno, en Barcelona 35, pero toda mi vida intentaba meter el culo en cualquier barco y de joven navegaba mucho por mar Adriático, pero siempre y solo como paquete. Desde hace 4 años hemos dejado Barcelona y vivimos aquí. Desde el primer día nos hemos apuntado a esta asociación y de ningún amigo ya nos salió más de 220. Y ahora sí que tengo ganas de ser una buena tripulante, no tengo más pretensiones.
Hola, soy Dolo. Yo navego ya hace muchos años, pero realmente con vela latina hace poco. Estoy en el mar por mi marido, porque es un amante del mar, y desde que estamos juntos, que ya hace casi 50 años, pues hemos tenido siempre barca, pero menorquín, y entonces hemos navegado mucho a motor por aquí, por costeando. Y bueno, la asociación, pues esto fue como algo imprevisto. Veníamos de navegar un día y el Josep Inglada pues nos abordó, porque fue casi un abordaje, que tenía problemas porque había invitado a gente de aquí de Calafell, no recuerdo bien quién eran, y tenían problemas que no podían embarcar a todo el mundo. Y bueno, a raíz de eso, que esto hace ya como 10 o 12 años, pues formamos parte activa de la asociación, y la verdad que estamos súper contentos porque esto es más una familia que otra cosa, y una familia bien avenida, por cierto. Y nada, y bueno, y aquí en la vela latina pues hace poco, porque realmente desde que estamos con el grupo de mujeres, pues aquí estoy intentando aprender, porque sí que sé lo que es una embarcación, pero pues lo de la vela latina es diferente totalmente.
Núria Alsina soc, i navego, bueno, ja tinc 68, navego des dels 20 i pocs. Vaig començar amb un barco d'autoconstrucció amb el meu marit, però ja després vaig tenir la meva pròpia vela Marconi, amb la que he navegat durant molts anys. independentment. Des de fa cosa d'un any, a través del Museu del Mar de Vilanova i de la trobada de vela en femení, amb la qual estic vinculada des de fa temps, em vaig connectar amb la vela llatina de Calafell i va ser un flash, em va apassionar moltíssim i bé, estic aquí aprenent a navegar amb vela llatina.
Que és diferent.
Molt diferent, molt diferent i m'encanta. No només pel tipus de navegació, sinó per l'ambient que es crea a les embarcacions, fora de les embarcacions. Som tota una família.
Hola, bones, sóc Esther i tinc 71 anys. De fet, jo he navegat més amb vela Marconi que amb aquest tipus de vela llatina. I això vaig descobrir-ho fa uns 4 anys, que vaig vindre a viure aquí, a Calafell, i aleshores vaig tindre un lapsus d'uns 10-12 anys sense navegar res, per qüestions de malalties i demés, i aleshores vaig veure això i vaig pensar, home, doncs és el meu per continuar estant en contacte amb la mar, i en fi, veig que és molt diferent i bastant complicat, estem intentant fer un curs i ara sortim els dijous amb les dones, amb algun patró que també ens ensenya, i en fi, trobo que és una associació molt maca, com ha dit la Dolo, és molt familiar i no solament sortim a navegar, sinó que fem altres activitats i són molt agradables de poder-nos juntar i passar-nos-ho bé.
Bé, estem navegant amb la Galatzó 2. Bé, aquesta barca de característiques de dimensions doncs té 8 metres d'eslora, 3 metres de manga i sembla que pesa unes 4 tonelades. Llavors és una barca que navega molt bé, tenim una vela molt gran, que és la major, i després tenim que podem posar un floc i una més sana o mitjana. I si tenim vent, doncs navega molt bé. I és molt bonica.
I un veler Marconi avui dia té molta tecnologia, fins i tot electrònica, amb ple de botons, no gairebé que... Depèn de l'embarcació, les hi ha més tecnificades que d'altres, però en canvi la vela llatina no té cap mena de tecnologia, tot és mecànic. Has d'estar doncs, molt atenta a la mar i al vent, conèixer-los molt bé i evidentment també conèixer la barca, la vela, les seves posicions, tota la nomenclatura de caps. I bé, no només és nomenclatura i tecnologia de vela, sinó és també tota una cultura de navegació, anava a dir, mediterrània, més que catalana, mediterrània, tota una cultura que vas aprenent també dia a dia i que és algú pues, apassionant. Et connecta amb les teves arrels i amb la mar mateixa.
¿Por qué nos apasiona tanto una cosa que cuando lo ves es una cosa que va lenta, que tienes que hacer fuerza de brazos porque no hay winches de ningún lado?
Justo por esto me gusta, porque es muy lenta, porque es como una bailarina, como si está bailando en este mar inmenso que me tranquiliza, que me llena y que me encanta y con todo su tutú como una vela y sus piernas de tantos cabos y todo esto me hace muy, muy feliz.
No, aquesta gent que van amb el Fórmula 1 del mar, com sí, es diuen, sí. la Copa Amèrica, sí, no? I tota aquesta cosa. Vosaltres l'heu vist en directe? Sí. O sigui, des del mar?
Sí.
És que quan fan la virada, que sí, sí. Nosaltres a vegades ens estem 3 minuts o 4 allò intentant virar... ells la fan, que és que ni te n'adones, és que van així i de sobte ja van així. Dius, però quan han fet la virada, no? Clar, per mi la virada lenta, bueno, és una lluita, no una lluita, és un, com un, no sé, un, com un repte, no? Sí. Com un de dir, hosti, por mis narices que voy a virar. I que al final a vegades acabem fent cops de timó o posant allò que no se n'adonarà ningú, posem el motor, no? Però clar, ells, ostres, no sé...
Clar, aquí la resistència amb l'aigua és més gran, amb una embarcació així, i tampoc importa la velocitat. I, ni tan sols importa lo lluny que arribes. ni tan sols això, perquè val, amb una Marconi sí, pots creuar les illes, donar la volta al món, aquest tipus de travessies de llarg recorregut. Amb una llatina no és llarg recorregut, però és un recorregut de port en port, al port on arribes gairebé que ja et fan la rebuda. Navegues amb d'altres embarcacions, no surts a navegar quan surts lluny sola, sinó que navegues amb 4, 5, 8, 10 embarcacions totes juntes que van fent la travessia, i això és molt maco. Es parla d'una embarcació a l'altra, es passa la beguda, es passa el menjar d'una embarcació a l'altra. Això és una meravella. I sí, no vas lluny, però vas molt ben acompanyada i amb un ambient molt festiu, molt també jugant amb el mar i el vent.
Tinc moltes coses a dir, això que hem sentit, Thais. La primera és, clar, parleu molt de la vela Marconi. Els que naveguem amb la vela més contemporània, allò de Gènova i Major, i no naveguem amb llatina, jo crec que no ho hem sentit massa, això de la Marconi, no?
Clar, nosaltres podríem dir la vela normal i la vela llatina, però per nosaltres la vela llatina és la vela normal. Per tant, vela Marconi és el sistema que s'utilitza, que si tu vas a un port... Estan totes les veles, o sigui, tots els velers són, la majoria són de vela Marconi, no? Amb la seva bota vara, tenen la gènova enrotllable i tot això. Nosaltres no tenim res enrotllable, no tenim winches, no tenim bota vara. La nostra bota vara, en comptes d'estar sota, és a dalt, com podeu veure en aquestes maquetes que tenim penjades, i d'allà baixa la vela, és al revés d'una vela normal, vela Marconi, que tens la bota vara i d'allà puja la vela major, no? Tenim diferents veles. Un ketch, per exemple, també és molts cops és a vela Marconi, a vela amb bota vara, i també té la Messana, que és la vela de darrere, també pots posar un floc, que és com una gènova però més petita. Nosaltres normalment no tenim gènova, tenim flocs de diferents tamanys. Depèn de la xitxa que hi hagi de vent, podem posar un tormentín, com hi ha la vela normal. És a dir, hi ha moltes coses en comú, però hi ha moltíssimes que són, moltíssimes diferències, sobretot, com han dit abans, amb la nomenclatura, que és totalment diferent, que és el que has d'aprendre quan comences a navegar amb vela llatina. Per això s'han editat manuals i que és interessant llegir-los i sobretot sortir molt i que et vagin rient agafa l'orsa pop! I tu, clar, el primer dia dius, què? Un pop? Què diu ara? I llavors és un dels caps de davant de l'antena que dius, ah, val, és això, però n'hi ha dos. Dius, ai, quin és d'aquests? Vull dir, els primers dies són una mica caòtics.
Perquè hi ha molts caps per tot arreu, no?
Hi ha molts caps i has de ser molt precís en les maniobres amb vela llatina perquè... No tenim orsa, és a dir, no tenim un contrapès a sota de la quilla i, per tant, si fem una maniobra que no l'hem feta bé o hi ha un cop de vent i no l'hem calculat, jo he vist embarcacions que han anat a pique i no és agradable perquè s'enfonsa i tu et quedes allà flotant.
Sí, diguem-ne que perdona menys errades.
Perdona moltes menys errades, sí, sí. I, a més, és un treball en equip, molt, ha d'estar molt ben coordinat tot. La gent que està a proa normalment es queda a proa, la gent que està al mig del pal es queda al mig del pal, la gent que està amb el timoner, que és el que porta el timó, de vegades ja ell porta l'escota, però molts cops no. És a dir, és una cosa que ha d'estar molt especialitzada, sobretot en regates, que és el que jo acostumo a fer també, perquè no hi hagin aquests errors i perquè en regata, o és igual, en condicions extremes de vent o de mar, tu vas bastant al límit de l'embarcació. Mm-hmm. Pensem que són embarcacions que no s'han fet... Eren embarcacions de feina, de treball. Vull dir, no anaves a buscar el vent. O si et venia el vent, dius, bé, doncs el gestionaré. I feies algun risso, no? Els rizos i així, però normalment s'intentava tornar a casa, vaja.
Uh-huh. Parlem de les regates, perquè, clar, aquí hem sentit que una mica la cultura de preservació de la vela llatina al litoral català és més de trobada, de passejar tranquil·lament en flotilla, de passar-se la truita de patates d'un barco a l'altre si fa falta, no? Però que té aquesta cultura com de comunitat, de compartir. Però allà a Sardenya hi ha regates amb una competició i amb molta rivalitat, no?
Sí, sí, hi ha països com, per exemple, Itàlia, que fan regates i van molt al límit. Tant al límit que estan perdent molts participants, perquè tu, per tenir una barca preparada per la regata, has de fer
algunes modificacions que no són tradicionals, entre cometes. Tot i que hi ha unes regles que no et pots passar de poc tradicional, sí que és cert que cada vegada la gent apura al màxim per poder anar el màxim possible de ràpid, no? El que he dit abans, que jo he vist embarcacions que han anat a pique o antenes trencades i màstils trencats, és bastant habitual. Però és que les sortides d'una regata, bueno, és que ja has d'anar molt de compte, perquè les maniobres de virada no són tan ràpides com una Marconi, no? I jo he vist... Bueno, a mi m'han estat a punt d'encertar amb un espigó. O sigui, és aquest, l'unicornio, que li dic jo, no? I hem hagut de saltar i apartar-lo, perquè de poc ens trenca la barca. O sigui, van al límit. I això, molta gent no està massa animada, a part que et fan pagar una federació i tot això. En canvi, aquí a Catalunya són més de trobades, més de transmissió de patrimoni, més de que tenim barques diferents i ens és igual que aquesta sigui petita, aquesta gran. No farem regates, farem trobades i admirarem, no, les barques per lo que són. Moltes passen de generació en generació. Allà a Itàlia, per exemple, es construeixen noves com si fossin tradicionals, però són construccions noves, és a dir, són falsos històrics. No? Uh-huh. Però no són els únics llocs on es fan regata. Per exemple, a Croàcia no són tradicionals. 100%, sinó que s'han creat una modalitat monocas, o sigui, monotipo, com si fos un monotipo normal d'una regata normal, però s'han creat totes iguals, però de vela llatina. Llavors es fan regates amb totes les barques exactament iguals. A Mallorca i a les Balears es fan regates competitives, i són molt bons fent regates, perquè tenen un parc de llaguts, que tu vas a un port d'allà i et quedes fascinat de la quantitat que en tenen. I molts fan regates allà. Canàries, igual que Croàcia, han creat també una... Los barquillos, em sembla que es diuen, que són... Tenen unes veles grandioses, i aquests també, déu-n'hi-do, les vegades que acaben a l'aigua, però són falsos històrics. Mm-hmm. No és recuperació de patrimoni, és creació d'un tipus de... un tipus de navegació. Mm-hmm. Que té, per mi... el mateix valor que el que fem nosaltres, però és diferent. Mm-hmm. Sí, sí.
Però, clar, deies, no oblidem que això inicialment eren barques de treball, és a dir, que ara les fem per plaer, per competir, per passejar, però eren barques que podia sortir una persona sola o dues a pescar. Sí. Havia de ser molt exigent físicament, m'imagino.
Doncs sí, perquè és el que et dic, el pescador de vegades sortia sol i si no hi havia vent, doncs havia de tornar a rem. I si hi havia vent i tenia sort, posava la vela, però com es trobés massa vent, podia tenir problemes. Llavors aquesta gent ja en sabia molt, i baixaven l'antena, feien maniobres, allò. El que sí que és cert és que, parlant de les dones i la vela llatina, la dona es quedava a terra. No havia, ella no pujava normalment amb el pescador, i, per tant, tot el tema de pujar una dona a pescar, la dona no portava segurament ni el timó. És a dir, no és que fos un tema de que les dones no ho poguessin fer, és que tenien d'altres feines. Elles arreglaven les xarxes, se'n cuidaven de la família, cuinaven, venien el peix o el que fos. I l'home era el que estava, doncs, a mar, no?, diguéssim. Mm-hmm. Clar, això, com dius tu, ha canviat. Ja no són barques de treball. I estic parlant de pesca, però també de cabotatge. Podien transportar mercaderies, hi havien de tots tamanys, transportaven gent. Ara la cosa ha canviat. I com que la cosa ha canviat, doncs, igual que la vela Marconi, diguéssim, les dones ja cada vegada estem... volent agafar més el mando, no? Volent agafar l'arjau, donant ordres en una barca on potser tots són homes i tu estàs... però que, no, que sigui persona al timó, no dona al timó. Això és el que jo reivindico, la igualtat, no? De dir, som persones que naveguem, no som homes que naveguem o dones que naveguem, som persones, i m'és igual que jo agafi el timó i li dir-li a l'home que caci aquella vela.
Però la realitat és que encara són menys, no? No sé, Sardenya, si la cosa és molt diferent.
No, al contrari. Jo quan faig la regata se'm miren com si fos un bitxo raro, perquè sóc l'única dona que porta el timó en una regata o que estic a la barca de tripulant. No hi ha dones. I les dones que hi ha són poquet actives. Van més com per fer una mica de pes, no? Que això també és molt important, el llast, no? Per fer banda i així. Perquè són barques molt... l'equilibri una mica precari, llavors és important poder fer el pes bé, no? És curiós, però aquí tenim més moviment de dones al timó o dones que estan de tripulants que allà. No sé per què.
al timó i et diria que també a la lija, si fa falta, no? Perquè una de les coses que està passant a l'associació és que hi ha un taller per aprendre a la restauració i el manteniment de les barques. De fet, també hi ha dones participant, hi ha dones madrines que s'ocupen del manteniment de les barques. Per tant, si et sembla, anem a escoltar el dia que vam anar a veure a la Flàvia i a la Cristina, que les trobàvem precisament a la Pelifusa, que és una de les barques que tenim aquí penjades. Els que heu vingut al podcast en directe la podeu veure, si no, si busqueu a les xarxes de la web de l'associació, segur que la trobeu. I vam pujar a veure quin era el procés de restauració. Si et sembla, Thais, ho sentim i ara continuem. Doncs pugem a la Pelifusa, que aquí tenim a la Flàvia i la Cristina en ple treball de lijada. Bon dia.
Hola, hola.
Hola, Laura, bon dia.
Per què es diu Pelifusa, aquesta barca? Que just m'ho comentaves abans de pujar.
Pelifusa és quan les embarcacions es posaven a l'aigua, l'últim pal que es posava i ja es tirava la barca a l'aigua, es deia Pelifusa. Diguem, el fusa era l'empenta perquè la barca estigués a l'aigua.
Tanto que, claro, que la Pelifusa és una barquita de vela latina de alrededor de 5 metros, si llega, no lo sé, muy pequeñita. Y la Cris y yo somos las madrinas de esta embarcación y salimos a navegar y con ella cuando hay salidas aquí con las latinas. Y nada, nos hemos encariñado bastante con ella y la verdad es que es una barquita que navega muy bien.
¿Qué vol dir que són les madrines d'aquesta barca?
Bueno, és un tema que té l'associació. Per ser soci de l'associació es paguen 75 euros l'any i a part d'aquesta quota pots apadrinar una embarcació. Si la padrines és com que et fas com una mica responsable de l'embarcació. Pagues una mica més, però llavors també pots disfrutar de l'embarcació en moments en què l'associació no la necessita. Així també te'n cuides d'ella, fas el manteniment i procures doncs, que estigui en bon estat.
Sembla poca cosa, però aquí les veig lijant amb una rasqueta i em deia la Flàvia que porteu quantes setmanes porteu, perquè clar, al final és en el temps lliure que teniu, no?
Clar, clar, és el tiempo libre que tenemos que és cap de setmana i, clar, i lliure de treball i lliure de navegar, perquè també ens agrada navegar.
I lliure de pluja.
I lliure de pluja i tot això, sí, sí. Vam començar fa 3 setmanes o 4, però de dies efectius...
Jo, la veritat és que he vingut molt poc. He vingut 2 dies, no? Ahir i l'altre dia...
2 o 3.
Què li falta per fer la barca? Esteu lijant?
Bueno, estem rascant la coberta i lijant i la sellaremos aquí amb epoxi i fusta i un sistema que ens va explicar el Carlo, que és el nostre assessor en reparacions de fusta tradicional i pintar coberta i després treure-la.
Sí, la traurem un dia a l'altre.
Treure-la i fer la patente i la obra morta per fora, que des d'aquí no la podem fer. I ja està, per un any o...
I això que és una embarcació petita, perquè les grans, el que passa que quan es repara una barca gran es treu a la dàrsena i som, igual hi ha 15 persones treballant, diferent, però clar, aquí dins tampoc et dona molta...
No, i he pujat jo i us he desestabilitzat el C3.
I... No, és que si les tres ens posem a la mateixa banda, ens n'anem a l'aigua.
Entra a l'aigua. Bueno, això ho tinc ja bastant avançat. No sé si agafar aquest d'aquí i pelar-lo o deixar-lo tal com està. No se'n surt gaire.
No salta, no, aquesta?
No gosto començar a rascar perquè... Però bueno, ben bé. Quedarà molt bé.
Com és la Pelifusa? Perquè ara mateix no l'estan veient des de casa. Com la descriuríeu? Com expliqueu com és?
És una embarcació molt petita. Això...
Que es mou molt, a més.
Sí, molt inestable.
Sí, és com una vela lleugera de la vela latina, no? Jo que vaig començar amb la vela llatina fa poc, va molt bé, perquè és senzilla, té tot el que ha de tenir, totes els caps de maniobra clàssic, típics de la llatina, però els justos i els bàsics. I petit, que també es fa molt fàcil de maniobrar,
sense,
perquè...
Sense moure't, diguéssim, sempre normalment anem dos, perquè hi ha tres persones, ja veus que és una mica... S'encarrega més del que és el timó i l'altra de la part de davant, i així.
I com funciona la maniobra? Perquè, diguem-ne, aquí no hi ha botavara.
No, exacte, aquí l'antena, que és com la botavara dels velers, aquí li diem antena, i aquí la vela, diguéssim, tu puges l'antena cap dalt i la vela baixa. Vale? És la principal diferència i llavors el que et dona és el marge de que pots navegar menys quan el vent ve de proa amb totes les posicions de la vela.
Hi ha un punt de romanticisme de preservar com es navegava fa mil anys, o sigui, o no, o simplement veu acabar aquí per casualitat. Com ha acabat sent la vostra història amb les llatines? Què ha passat?
La meva és una mica... Aviam, jo treballo amb un dels promotors de l'associació de vela llatina d'aquí a Calafell, val? I ell era el tesorer, i al treballar com a comptable per ell, sempre em tocava pues fer coses de l'associació. I d'aquesta manera vaig anar entrant a l'associació. Jo sóc d'aquí Calafell, filla d'aquí Calafell, i sempre m'han agradat molt ja havia sortit a navegar en patí català i així, i ja em vaig afegir a l'associació. I ja et dic, farà almenys 12 o 14 anys que estic a l'associació.
Flàvia, i tu com acabes a l'associació i com acabes navegant amb vela llatina?
Doncs jo tenia el meu barco a Torredembarra, el meu veler modern de fibra, de plàstic, i allà hi havia la Pepeta, que és una barca també de vela llatina, molt colorida i molt, no sé, em va cridar molt l'atenció i m'agradava molt. I després a un saló nàutic, vaig anar al saló nàutic i hi havia una paradeta de l'associació i de la Federació Catalana de Vela Llatina, i hi havia la paradeta i ja estaven la gent d'aquí. Jo visc a Calafell, llavors vaig dir, no pot ser que jo no... Això que m'agrada, que ho veig i dic, ai, que bonic, que no... I llavors vaig anar i vaig començar a anar i en una primera sortida em va agradar. Vaig veure que era que no sabia res, que jo era incapaç de ser navegar, però hagués estat incapaç de navegar amb una llatina. Per què no? Perquè tota la maniobra és absolutament diferent. I nada, em vaig engrescar i des de fa, què? 3 anys més o menys? Sí, 3 anys ja.
I llavors també ens vam posar una mica les piles perquè el que volíem era sortir les dones a navegar, no? I bueno, vam estar sortint, si l'associació surten cada dissabte al matí, després tu pots sortir quan vulguis, però bueno, per coses de feina, acaba sortint només els dissabtes al matí. I llavors es van marcar també els divendres i llavors sortíem les dones també per agafar més pràctica. Bueno, és que és com tot, no?
És que jo crec que en aquesta associació ha passat algo com molt especial, que no sé si és habitual en les associacions de vela, que és que cada vegada sou més dones les que teniu presència, no només a la canya, no?, al timó, sinó també en el manteniment, en la dinamització de l'entitat. Vull dir que no, com ha passat això?
Hi ha bastant reforç perquè fem les coses, sí. Les dones. Bueno, això ens hem trobat amb alguna xerrada que hem anat, que hi havia més noies, i sempre ens han comentat doncs, que a l'associació que ells formen part els hi posen com més pegues o no les tenen tant en compte. En canvi, amb la nostra associació mai hem tingut problemes i sempre ens han animat a fer les coses. I suposo que això també ajuda. No? En l'associació, els dilluns al dematí s'està fent un taller per ensenyar a reparar les barques, i també hi ha noies apuntades en el taller per anar aprenent.
Sí, ens han recolzat molt, i a més, no sé, ha coincidit un, un, un grup de dones que ens agrada molt i que volem aprendre, perquè n'hi ha moltes companyes de l'associació que ja els hi va bé sortir el dissabte i fer una navegadeta, però que les portin i tal, però ja ara som unes quantes, bueno, unes 10 o 15 apuntades, no? Que volem aprendre, que volem fer nosaltres i que ens agrada molt navegar. I mira, doncs, sí, s'ha donat.
És un hobby, això de la vela, Thais?
És una passió.
És que jo les he sentit, les he sentit a totes. Hem escoltat a 8 dones, comptant a tu, i crec que hi ha un punt que va més enllà d'un hobby que dediquis un parell d'hores del teu temps lliure, no?
Jo crec que cada vegada la teva vida es va com més centrant. És igual que la feina que tinguis, no? Penses en la navegació, penses en que t'has de comprar uns guants nous per navegar, penses en que quan comences a mirar les aplicacions del temps, que normalment no la miraves tant, però jo, per exemple, el dia potser la veig, la miro 3, 4 o 5 vegades, depèn si he de navegar, la miro més.
Bueno, tu i la meteorologia teniu una història d'amor molt especial, no sé si tothom la mira tant, però sí que forma molt part de la vida, no?, quan navegues.
Sí, perquè vols fer-ho amb tranquil·litat. Si veus que farà molt mal temps, no sortiràs, o si has de sortir per nassos, ja penses, bueno, doncs farem aquest rum, o farem... És a dir, vas cada vegada pensant més i més i més, és com una espiral que més que hobby, és el que et dic, és com un, no sé... vas com centrant en això i jo trobo que és molt xulo. Bueno, tant és així que jo ara visc en un barco, vull dir, he arribat al punt màxim, no?, de dir, pues, vale, ja estic sobre l'aigua.
Però no un llatí, eh?
No, una vela llatina no, però bueno, un Marconi, digues. Marconi.
Però una mica deies, fent broma fa una estona, que igual ho portes a la sang, que vas descobrir una fotografia fa poc del teu avi sobre una vela llatina, perquè la història familiar amb el mar és llarga.
Sí, la meitat de la meva família és de la Barceloneta. L'altra meitat, no, però ja tinc molta família a Vinaròs i molt vinculada amb el mar. La de la Barceloneta tenien un viver de musclos i, per tant, el meu avi es dedicava, pobre, a anar remant a tot arreu, a buscar els musclos, a portar els musclos. Per tant, el tema del rem, que jo també soc d'un equip de rem, d'aquí de Calafell, també jo no ho sabia fins que no vaig veure fotos del meu avi remant. Dic, ah, mira... Doncs, ostres, a mi m'agrada molt remar, doncs mira, deu ser una cosa genètica, no ho sé. Però és que un dia vaig veure una foto del meu avi en una vela llatina. I vaig dir, però, com? Jo ja portava anys fent vela llatina. I sí, la meva tieta, ah, mira, aquí també tens el teu avi. I jo vaig flipar, dic, no pot ser. D'aquestes veles llatines, realment, amb la vela de cotó, tots vestits, era, bueno, potser parlem dels anys 30, eh?
Ai, m'encanta com anaven vestits, perquè ara sí que és veritat que quan pugem a mar, quan pugem a una barca, anem tots una mica de catlón, no? Anem allò esportius i amb aquella roba que hem trobat més o menys econòmica per poder navegar, però llavors es navegava amb el trajo que tenies i amb la jaqueta i l'americana que tocava.
Sí, amb les espardenyes anaven, o sigui, anaven potser, o sabates de vegades, però també espardenyes de pagès, que això em fascina, perquè allò devia relliscar.
I mullat,
no ho sé. Però
devien acabar els peus.
Clar, és el que tenien, potser la vela llatina sortint a donar una volta. Jo, clar, aquella foto no sé el context, no? Però eren 5 homes, un dels quals molt elegants, que m'havien dit que era un client de gas, de Catalana de Gas, de no sé què, però el meu pare al final es va dedicar al gas. Potser... anaven a passejar aquell senyor, però anaven tots molt elegants, tens raó, o sigui, tots com amb traje i... no ho sé, però...
La roba que tenien.
La roba que tenien, sí, però tots, el que més em va fascinar d'aquella fotografia, primer que és una vela llatina com les que vam servir nosaltres, no? És la cara d'alegria que tenien tots. Tots tenien un somriure, que és la cara que fem tots quan naveguem amb vela llatina. Noies, vosaltres és que ho dieu, és que som molt felices o feliços quan estem navegant amb vela llatina. No sé, és com navegar amb una cosa de 2.000 anys d'història. Ja no la barca, que òbviament no té 2.000 anys la barca, però sí el tipus d'aparell, no? El tipus de navegació és super ancestral. I connectar-te amb gent de fa 2.000 anys a través d'un tipus de navegació, per mi és lo más.
No sé.
Jo crec que l'associació, després d'emetre aquest podcast, tindrà una cua de gent apuntant-se.
No només nosaltres, potser altres associacions.
M'heu convençut, eh? Jo ara vull navegar amb vela llatina, que no vaig poder venir i em queda pendent.
Home,
segur,
i tant, que et queda pendent. Però hi ha llocs que no n'hi ha de vela llatina, que tradicionalment són molt mariners. Vilanova no té una associació de vela llatina. Barcelona no té una associació de vela llatina. És a dir, hi ha trossos de la costa catalana que han navegat sempre, però no hi ha ningú. Per tant, jo animo des d'aquí que homes i dones vagin entrenant en aquest món, que per mi és fascinant. I de slow sailing, bueno, si vols passejar, passeges, però de vegades no és tan slow sailing, que també té el seu punt adrenalínic, diguéssim. Mm-hmm. Sí, sí.
Thais Beaufort, moltes gràcies per fer-nos de mestre de cerimònies aquí a la capella, a la seu de l'Associació de Vela Llatina de Calafell. Ara ens quedem amb els que hem vingut aquí a tafanejar una mica per aquí la seu.
Jo voldria dir una parauleta només. El que ha dit la Cristina, el que han dit la Flàvia, que la nostra associació Calafell cada vegada hi ha més dones, i també ho han dit elles, és perquè ens recolzen moltíssim. És a dir, ens hem trobat sempre molt recolzades, no hem tingut mai cap problema en agafar el timó, en provar, en fer mil preguntes, ens ajuden sempre que volem sortir perquè sempre hi ha un patró, que a més és el padrí d'aquella embarcació. És a dir, jo d'aquí vull que quedi molt clar i vull agrair que l'associació per nosaltres és un gran recolzament i que crec que és per això que tantes dones a Calafell estem agafant el timó, no?, finalment.
Jo crec que, a veure si el podcast segueix 5 anys més, d'aquí 5 anys tornem a parlar.
Vinga.
A veure si ja són les dones les que porten el timó per ensenyar-ne d'altres, d'homes i dones.
I tant, jo crec que sí, serà així.
Moltes gràcies, Thais, i bon
gràcies
dia.
Gràcies a tu.
Dones al mar, una producció de Laura Quinto, amb la col·laboració del Museu Marítim de Barcelona i el Prat Ràdio.